Globalització i progrés sense un rumb comú. Amb el gran imam Ahmad Al-Tayeb, no ignorem els avenços positius que s'han donat en la ciència, la tecnologia, la medicina, la indústria i el benestar, sobretot en els països desenvolupats. Això no obstant, subratllem que al costat de tals progressos històrics grans i valuosos, es constata un deteriorament de l'ètica que condiciona l'acció internacional i un afebliment dels valors espirituals i del sentit de responsabilitat. Tot això contribueix a fer que es difongui una sensació general de frustració, de soledat i de desesperació. Neixen focus de tensió i s'acumulen armes i municions en una situació mundial dominada per la incertesa, la desil·lusió i la por del futur, i controlada per interessos econòmics miops. També assenyalem les fortes crisis polítiques, la injustícia i la manca d'una distribució equitativa dels recursos naturals. Respecte a les crisis que menen a la mort milions d'infants, reduïts ja a esquelets humans a causa de la pobresa i de la fam, regna un silenci internacional inacceptable. Davant aquest panorama, si bé ens captiven molts avenços, no hi advertim un rumb realment humà. En el món actual, els sentiments de pertinença a una mateixa humanitat s'avapleixen i el somni de construir junts la justícia i la pau sembla una utopia d'altres èpoques. Veiem com impera una indiferència còmoda, freda i globalitzada, filla d'una profunda desil·lusió que s'amaga rere l'engany d'una il·lusió. Creure que podem ser totpoderosos i oblidar que estem tots a la mateixa barca. Aquest desengany que deixa enrere els grans valors fraterns condueix a una mena de cinisme. Aquesta és la temptació que nosaltres tenim al davant si anem per aquest camí de la desil·lusió o de la decepció. L'aïllament i la reclusió en un mateix o en els propis interessos mai no són el camí per a retornar l'esperança i obrar una renovació, sinó que és la proximitat, la cultura del trobament. Aïllament, no. Proximitat, sí. Cultura de l'enfrontament, no. Cultura del trobament, sí. En aquest món que corre sense un rumb comú, es respira una atmosfera en què la distància entre l'obsessió pel propi benestar i la felicitat compartida de la humanitat s'amplifica fins al punt que fa la impressió que s'està produint un veritable cisma entre l'individu i la comunitat humana. Perquè una cosa és sentir-se obligats a viure junts i una altra de molt diferent és apreciar la riquesa i la bellesa de les llavors de la vida en comú que cal cercar i conrear junts. Avança la tecnologia sense pausa, però que bonic que seria si el creixement de les innovacions científiques i tecnològiques hi correspongués també una equitat i una inclusió social cada vegada més grans. Que bonic que seria que, a mesura que descobrim nous planetes llunyans, tornéssim a descobrir les necessitats del germà o germana en òrbita al voltant meu. Les pandèmies i altres flagells de la història. És veritat que una tragèdia global com la pandèmia de Covid-19 ha despertat durant un cert temps la consciència de ser una comunitat mundial que navega en una mateixa barca, on el mal d'un perjudica tothom. Recordem que ningú no se salva sol, que únicament és possible salvar-se junts. Per això vaig dir que la tempesta desemmascara la nostra vulnerabilitat i deixa al descobert aquestes falses i supèrflues seguretats amb les quals havíem construït les nostres agendes, els nostres projectes, rutines i prioritats. Amb la tempesta va caure el maquillatge d'aquests estereotips amb què disfressàvem els nostres egos, sempre pretensiosos de voler aparentar. I va quedar al descobert, una vegada més, aquesta beneïda pertinença comuna de la qual no podem ni volem evadir-nos, aquesta pertinença de germans. El món avançava de manera implacable cap a una economia que, fent servir els avenços tecnològics, procurava reduir els costos humans. I alguns pretenien fer-nos creure que n'hi havia prou amb la llibertat de mercat perquè tot estigués assegurat. Però el cop dur i inesperat d'aquesta pandèmia fora de control va obligar per la força a tornar a pensar en els éssers humans, en tots, més que en el benefici d'uns quants. Avui podem reconèixer que ens hem alimentat amb somnis d'esplendor i grandesa i hem acabat sumint distracció, tancament i solitud. Ens hem empatxat de connexions i hem perdut el gust de la fraternitat. Hem buscat el resultat ràpid i segur i ens veiem aclaparats per la impaciència i l'ansietat. Presos per la virtualitat, hem perdut el gust de la realitat. El dolor, la incertesa, el temor i la consciència dels propis límits que va despertar la pandèmia fan ressonar la crida a repensar els nostres estils de vida, les nostres relacions, l'organització de les nostres societats i, sobretot, el sentit de la nostra existència. Si tot està connectat, és difícil de pensar que aquest desastre mundial no tingui relació amb la nostra manera d'afrontar la realitat, pretenent ser senyors absoluts de la pròpia vida i de tot el que existeix. No vull pas dir que es tracti d'una mena de càstig diví. Tampoc no n'hi hauria prou d'afirmar que el dany causat a la natura acaba cobrant-se les nostres extorsions. És la realitat mateixa que gemeix i es rebel·la. Ve a la ment el cèlebre vers del poeta Virgili que evoca les llàgrimes de les coses o de la història. Però oblidem ràpidament les lliçons de la història mestra de vida. Passada la crisi sanitària, la pitjor reacció seria la de caure encara més en una febre consumista i en noves formes d'autopreservació egoista. Tant de bo que al final ja no hi hagi els altres, sinó tan sols un nosaltres. Tant de bo que no es tracti d'un altre episodi sever de la història del qual no hàgim estat capaços d'aprendre. Tant de bo que no ens oblidem dels ancians que van morir per falta de respiradors, en part com a resultat de sistemes de salut desmantellats any rere any. Tant de bo que tant dolor no sigui inútil, que fem un salt cap a una forma nova de vida i descobrim definitivament que ens necessitem i ens devem els uns als altres, a fi que la humanitat reneixi amb tots els rostres, totes les mans i totes les veus, més enllà de les fronteres que hem creat. Si no aconseguim de recuperar la passió compartida per una comunitat de pertinença i de solidaritat, a la qual destinar temps, esforç i béns, la il·lusió global que ens enganya caurà ruïnosament i deixarà moltes persones a mercè de la nàusea i del buit. A més, no s'hauria d'ignorar ingènuament que l'obsessió per un estil de vida consumista, sobretot quan només uns pocs puguin sostenir-lo, tan sols podrà provocar violència i destrucció recíproca. El salvis qui pugui es traduirà ràpidament en el tots contra tots, i això seria pitjor que una pandèmia. Sense dignitat humana en les fronteres. Tant des d'alguns règims polítics populistes com des de plantejaments econòmics liberals, se sosté que cal evitar a tot preu l'arribada de persones migrants. Al mateix temps, s'argumenta que convé limitar l'ajut als països pobres de manera que toquin fons i decideixin prendre mesures d'austeritat. No s'adverteix que rere aquestes afirmacions abstractes difícils de sostenir hi ha moltes vides que s'esquincen. Molts escapen de la guerra, de persecucions, de catàstrofes naturals. Altres, amb tot el dret, busquen oportunitats per a ells i per a les seves famílies, somien un futur millor i desitgen crear les condicions perquè es faci realitat. Lamentablement, altres són atrets per la cultura occidental, a vegades amb expectatives poc realistes que els exposen a grans desil·lusions. Traficants sense escrúpols, sovint vinculats als càrtels de la droga i de les armes, exploten la situació de feblesa dels immigrants que al llarg del seu viatge massa sovint experimenten la violència, el tràfic de persones, l'abús psicològic i físic i sofriments indescriptibles. Els que emigren han de separar-se del seu propi context d'origen i amb freqüència viuen un desarrelament cultural i religiós. La fractura també afecta les comunitats d'origen, que perden els elements més vigorosos i emprenedors, i les famílies, en particular quan emigra un dels pares o tots dos, deixant els fills en el país d'origen. Per consegüent, també cal refermar el dret a no emigrar, és a dir, a tenir les condicions per a restar a la pròpia terra. A sobre, en alguns països d'arribada, els fenòmens migratoris susciten alarma i por, sovint fomentats i explotats amb fins polítics. Es difon així una mentalitat xenòfoba de gent tancada i replegada sobre ella mateixa. Els migrants no són considerats suficientment dignes de participar en la vida social com qualsevol altra i s'oblida que tenen la mateixa dignitat intrínseca que qualsevol persona. Per tant, han de ser protagonistes del seu propi rescat. Mai no es dirà que no són humans, però la pràctica, amb les decisions i la manera de tractar-los, s'expressa com els considera menys valuosos, menys importants, menys humans. És inacceptable que els cristians comparteixin aquesta mentalitat i aquestes actituds, fent prevaler, a vegades, certes preferències polítiques per damunt de fondes conviccions de la pròpia fe. La inalienable dignitat de cada persona humana més enllà del seu origen, color o religió, i la llei suprema de l'amor fratern. Les migracions constituiran un element determinant del futur del món, però avui estan afectades per una pèrdua d'aquest sentit de la responsabilitat fraterna sobre el qual es basa tota societat civil. Europa, per exemple, corre seriosos riscos d'anar per aquesta via. Tanmateix, inspirant-se en el seu gran patrimoni cultural i religiós, té els instruments necessaris per a defensar la centralitat de la persona humana i trobar un just equilibri entre el deure moral de tutelar els drets dels seus ciutadans, d'una banda, i d'una altra, el de garantir l'assistència i l'acolliment dels seus emigrants. Comprenc que davant les persones migrants alguns tinguin dubtes i sentin temors. Ho entenc com a part de l'instint natural d'autodefensa. Però també és veritat que una persona i un poble només són fecunds si saben integrar creativament en el seu interior l'obertura als altres. Convido a anar més enllà d'aquestes reaccions primàries, perquè el problema és quan aquests dubtes i aquestes pors condicionen la nostra forma de pensar i d'actuar fins al punt de convertir-nos en éssers intolerants, tancats i potser, sense adonar-nos-en, àdhuc racistes. La por ens priva així del desig i de la capacitat del trobament amb l'altre.